Sant Vicenç al dia.
Bon dia a tots. Els indicadors de la pandèmia continuen pujant a Sant Vicenç dels Horts. Augmenten 29 punts el risc de rebrot fins als 310 i la velocitat de transmissió del virus puja fins l'1,88. De seguida analitzem les dades epidemiològiques en clau local. Avancem ara altres notícies del dia en titulars. Visibilitzar la diversitat trans i ensorrar estereotips cap al col·lectiu és l'objectiu de l'exposició fotogràfica Construccions Identitàries de Marc C. Llop. Des d'avui es podrà visitar Can Comamala en el marc del Dia per la Visibilitat Trans. Lectura del Rosari i un concert de músiques de Setmana Santa són les dues propostes de la cofradia per avui i demà. No es podrà viure la processó amb saetes de Dijous Sant a causa de la pandèmia. El Centre Catòlic engega el Festival XS per cantautors i cantautores. Fins al 18 d'abril es poden enviar les gravacions de les cançons per poder accedir a la fase final, un concert al centre l'1 de maig. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
De cara al migdia tornarem a parlar d'una temperatura primaveral. Aquesta temperatura, que encara comentàvem que és un pèl baixa, s'ha d'anar remuntant ràpidament al llarg del matí, i de cara al migdia podrem parlar d'una temperatura de 18-19 graus a la barranc de costa i fins i tot uns 20-21-22 graus més cap a l'interior. I és que durant bona part de la jornada ha de fer molt bon temps, ha de fer sol, alguns núvols prims i alguns de mitjans, però en conjunt els núvols prims han de ser més protagonistes, però que tan sols deixaran el cel enteranyinat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dimecres 31 de març. Ara posem Sant Vicenç al dia. Tots els indicadors de la pandèmia continuen pujant a Sant Vicenç dels Horts. El risc de rebrot augmenta 29 punts fins als 310. La velocitat de propagació del virus també puja 9 centèsimes i és ara d'1,88. Això vol dir que cada 100 persones amb coronavirus el transmeten a 188 persones més a Sant Vicenç dels Horts. El mur que ahir començava a dibuixar-se el gràfic a l'alça avui mostra clarament la seva pujada per la dreta. La incidència acumulada a 14 dies també continua augmentant. És ara de 162 casos per cada 100.000 habitants. També pugen les persones de Sant Vicenç dels Horts hospitalitzades per Covid. Ahir eren 4. Del 21 al 27 de març s'han fet 413 PCRs i 234 tests ràpids d'antígens, un total de 647 proves que han confirmat 30 casos de Covid. Això representa un 5% de casos positius de coronavirus al municipi. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 37 anys. Pel que fa a la vacunació, continua a bon ritme l'administració de la primera dosi de la vacuna entre les persones de 60 a 65 anys. Des d'ahir ha augmentat un 4% en aquest sector de població la cobertura de la primera dosi de la vacuna i ja l'han rebuda el 18,2% dels vicentins i vicentines d'aquesta franja d'edat. En total, ja han rebut les dues dosis de la vacuna el 5,2% de la població total de Sant Vicenç dels Horts. Al conjunt de Catalunya també continuen empitjorant les dades epidemiològiques. El risc de rebrot segueix amb la pujada progressiva dels últims dies. Avui augmenta 10 punts i és de 267, mentre que la taxa de transmissió puja una centèsima i es queda a l'1,19. Avui és el Dia Internacional per la Visibilitat Trans. La fotògrafa Marce Llop inaugura l'exposició Construccions Identitàries a Can Comamala. A través de l'òptica de la seva càmera i la seva mirada, recull l'experiència de molta gent que, com ella, decideix emprendre el camí cap a la vivència trans. El projecte captura els processos corporals que experimenten les persones transgènere, així com mostra les persones i famílies implicades. De tot plegat, n'hem parlat fa una estona amb l'autora, just abans del primer passi de l'exposició amb les autoritats locals. Escoltem l'entrevista. Marce Llop, bon dia.
Hola, què tal?
Què podrà veure qui s'acosti a Can Comamala a la teva exposició a Construccions Identitàries?
Doncs l'exposició Construccions Identitàries va de persones trans, persones que es situen en el gènere una miqueta fora del comú, no? Persones que es consideren trans, ja, tota la diversitat del món. Hi ha persones que són transgèneres, persones que són transsexuals, persones que són transvestides, persones que són no binàries. Bueno, una miqueta situa totes aquestes maneres de ser i les apropa, no? Amb testimonis propis i, bueno, també és la història una miqueta del meu trànsit. Hi ha quatre seccions. Hi ha la secció de conceptes, que són uns textos que vaig fer jo i que va una miqueta doncs, des de l'armari, les pors, començar a ensenyar-se, a socialitzar, parlar una miqueta de les hormones i després com una miqueta d'empoderament més polític. No? I després hi ha la secció persones, que n'hi ha 50 persones que ja tenen un retrat i expliquen una miqueta doncs, una manera de resoldre, un moment decisiu de la seva vida, bueno, una petita part no, d'elles. I sense o sigui, no s'explica la història de ningú, sinó que hi ha moltes històries petites diferents, no? I en totes aquestes històries doncs, cadascú es pot muntar la seva visió del que és el món trans. No? Llavors hi ha una secció que es diu Vincles, que hi ha parelles i famílies, i després hi ha trànsits corporals, persones que es vagin retratant com anaven modificant el seu cos, no? A base d'hormones o a base de... Pues això, hormones o operacions, no? Uh-huh. I això és el que es pot veure, una visió potser fora del comú, no? Dels estereotips que tenim del que és una persona trans, doncs aquí ens sortim una miqueta i ensenyo una miqueta més la que és la veritat, no? El que és la realitat, perquè ja et dic que normalment cada vegada menys, però hi ha uns estereotips de persones trans que no són la realitat que hi ha avui en dia, no?
Intentes captar i visibilitzar la diversitat de les persones trans, sovint des de la desconeixença i sobretot com a conseqüència d'una mirada cis, tendim a pensar que l'experiència trans és una sola, molt concreta i determinada. Com s'enfoca aquest procés de trànsit des de l'afirmació i des de la mirada d'algú que també ha transitat?
Pues, no sé, l'enfoco amb tot el respecte del món, no? Hi ha persones que transiten hormonant-se i persones que transiten no hormonant-se, no modificant el seu cos, no? Que simplement fan un canvi a la manera de presentar-se i es canvien el nom i es fan amb els pronoms que li ve de gust, no? I que totes les experiències són vàlides. Aquí l'important és que les persones estiguin ben bé elles mateixes i en aquests processos pues, hi ha gent que ho ha fet de mil maneres diferents, no? I això és una miqueta el que exposo amb aquesta... Amb aquesta feina.
Recordem, he utilitzat el terme persones cis, crec que val la pena explicar-ho, que és aquella gent que el seu gènere és aquell que se'ls ha associat al néixer en funció dels genitals, i està bé que s'expliqui, crec, perquè com socialment s'ha determinat que aquesta sigui la normalitat, hi ha molta desconeixença també cap a aquest terme.
Sí, sí. La paraula trans és de transitar, no? Hi ha el transport, no? El trans significa que va cap a un altre lloc, no? I cisgènere és una paraula que es va acunyar també perquè, clar, quan es parlava de... Bueno, pues una noia i tal, però és trans o és normal, no? Pues no, pues també és cis, no? És cisgènere que significa del mateix lloc, no? I així, doncs, bueno, ens entenem una miqueta més.
Exacte. I diries que costa lluitar contra els estigmes que, sobretot els mitjans de comunicació i certs productes molt determinats, ens han matxacat sobre com són... tant física com psicològicament, les persones trans?
Bueno, jo quan vaig créixer no tenia referents, no? I els referents que podia tenir pues no eren gaire bonics, la veritat. També, bueno, també són persones, moltes persones que ho han passat molt malament, no? I fa moltíssims anys pues, la gent se'ls feia fora de casa per ser homosexual, no? I igual han sigut persones que s'han trobat al carrer molt joves, que no s'han pogut preparar i que s'han tingut que buscar la vida d'una manera... pues que igual tampoc era el que desitjaven, no? Aleshores, bueno, pues, de mica en mica les coses van canviant, no? La gent trans ara pues estudia, té el suport de la família, bueno, sempre hi ha casos que no, però la majoria, no? Pues poden estudiar, es poden preparar i es poden integrar a la societat d'una manera pues, més comú, no?
Referent a aquest estigma, diries que encara opera més cap a les dones trans o aquelles identitats no binàries que s'encaminen cap a la feminitat, diguem?
Bueno, és que els nois trans tenen l'avantatge de que de seguida no se'ls nota, no? Quan una persona fa un trànsit del gènere femení al gènere masculí i s'hormona, doncs de cop i volta li surt barba i se li fa la veu greu, no? I llavors això fa que es quedin visibilitzats. No, tu dones compte que és una persona trans, no? I en canvi les noies trans, doncs se'ns nota més, no? Tenim la veu greu, tenim els cossos més grans, no? Tenim menys passing, diguem, no? Llavors això fa que la gent s'estranyi més, no? I es vegi a vegades com un bitxo raro, no? Però el que tenim que veure, el que tenim que ensenyar a la societat és que, bueno, que es busca més i que, no sé, les persones trans jo penso que estem lluitant perquè tot el món sigui més feliç, no? I pugui situar-se en el món de la manera que vulgui i amb tota la tranquil·litat del món.
He introduït aquest concepte de feminitat. Com treballes i plasmes precisament això, la feminitat, la masculinitat, o si té sentit encara treballar amb aquests conceptes?
Sí. Bueno, les fotografies són molt, molt, molt senzilles, no? De fet, la secció que surt en tota aquesta gent es diu Persones. I aleshores, pues, bueno, pues, s'han presentat a l'estudi com han volgut i com es van pel carrer i bé, sabien que els hi faríem un retrat, no?, que li faria un retrat, doncs, bueno, doncs no sé, de carrer, doncs cadascú expressa el seu gènere de la manera que l'expressa normalment. No he anat a buscar grans bosses ni grans mogudes, cadascú, la majoria de la gent està de peu, amb un somriure i amb el seu text a sota, no? La manera més senzilla que he trobat d'apropar aquests personatges, no?
Transitar el gènere és un procés físic, diguem que el cos és la part que més es veu de cara en fora, però no només. Com s'intenta traslladar a la fotografia una identitat en moviment i en canvi?
Bueno, a la secció de en trànsit es veuen les persones canviant amb el temps, no? Tinc un amic, molt amic, que molt amigablement em va dir és que hi ha alguns retrats que semblen figures de la Grècia, no? I dic, home, pues mira, pues gràcies, no? També he intentat fer-ho d'una manera així, doncs el més senzill possible per fer-ho fàcil, no? No he fet un exercici de fotografia aquí buscant representacions. No, he fet les coses tal qual i de manera senzilla i planera, no? Potser la secció concepte sí que és una miqueta més intenció fotogràfica, no? Però aquí jo penso que és molt bonic, no? Que sigui, per això, les persones senzillament davant de la càmera i amb les seves paraules.
D'alguna manera també fuges del concepte individualista i apel·les a l'entorn, perquè a les teves fotografies, com m'explicaves, hi ha una secció que apareix l'entorn de les persones trans. Per què vas considerar que era important també mostrar aquesta part?
Bueno, perquè jo penso que la persona que transita té dues coses, sobretot les noies trans, no? Dues coses que pesen molt a l'hora de decidir fer un trànsit. I una són els cercles afectius, no? Por de perdre els amics, de perdre la família, de perdre la parella, de perdre... I l'altra és la feina, no? Sobretot amb les noies trans, que són aquestes que tenen més problemes, no? Que tenim més problemes per trobar feina i per integrar-nos. I aleshores em va semblar que seria, bueno, que era important que també estigués representat, no?
I en aquest cas, quan retrataves les famílies o l'entorn afectiu de les persones que protagonitzen, diguem, la teva exposició, et plantejaves les fotografies d'alguna manera diferent?
No, em plantejava que expliquessin la seva experiència, no? I també li volia explicar que dintre d'una parella de llarg recorregut, doncs és possible continuar amb aquesta parella i apoyar-la amb el seu trànsit, no? I que, bueno, són processos que no són fàcils, no? Entenc que no és fàcil, però, bueno, són possibles. L'únic que s'ha de fer és créixer, entendre, no? I voler tenir un interès i tenir estima per aquesta persona.
Ho fas des de la normalitat, com explicaves, intentant mostrar les persones tal com són, però és evident que la teva exposició, la teva feina, té un component polític, no? Busca una reacció, una certa consciència. Què et diuen precisament les persones que veuen la teva exposició, més enllà, evidentment, de qui hi ha format part, de qui surt directament, no? Però què és allò que al llarg d'aquests anys que has fet aquesta exposició t'ha sorprès més de les reaccions de la gent?
Doncs les reaccions de la gent que no hi té res a veure, el més comú dels comentaris és: ostres, he vist aquesta exposició i no m'esperava gens que fos així. I jo els dic, bueno, és que aquesta és la realitat de les persones trans, no? Potser aquesta és una dels comentaris, no? El donar-se compte, doncs això, que tenien uns estereotips que se'ls han desmuntat, no? I per l'altre costat, doncs també hi ha hagut gent que m'ha vingut i m'ha donat les gràcies perquè els ha inspirat per poder transitar els mateixos, no?
I quan t'arriben aquests inputs, no? A tu suposo que t'omple també, que és el que busques, no?
És fantàstic, clar, és fantàstic. Jo vaig començar aquest projecte d'una manera molt natural. De cop i volta va haver-hi l'Alicia, va dir que transitava, no? I li vaig fer un retrat i va anar sortint tot sol. Jo vaig començar el projecte que encara no havia transitat. Vaig començar a conèixer persones trans, vaig anar apuntant, vaig anar fent retrats, vaig pensar en incorporar els textos en aquests retrats, vam muntar l'associació Generem de persones trans, bueno, vaig començar a fer-me activista trans, vaig transitar, o sigui que, bueno, ha anat sent gran, i de cop i volta, pues, mira, va sorgir un llibre i aquesta exposició que ja s'ha penjat més de 40 vegades. I ara n'he fet una altra que va de famílies que tenen nens trans, també, i he treballat en un projecte amb un amic que és ballarí, havia fotografia i dansa i vídeo, i, bueno, m'estic dedicant a visibilitzar la realitat aquesta. La realitat trans, com a treball personal, i també d'aquí ha sortit també feines que estic fent de visibilització del col·lectiu LGTB, però per part d'ajuntaments i per part de consells comarcals, etcètera, no? Uh-huh. I que, bueno, estic treballant amb això, amb temes de gènere, fent xerrades, fent formacions a les escoles.
Sens dubte, molt important. Mar, segurament potser estaràs farta de respondre aquests dies a la pregunta que et faré ara, però és que precisament no volia desaprofitar l'ocasió d'entrevistar una persona que ha transitat i no preguntar-li què et sembla el rebombori polític i social que està comportant el projecte de llei pels drets de les persones trans a Espanya.
Doncs em sembla un horror. Em sembla un horror que tinguin tants problemes amb una cosa que ho estan demanant des de la Unió Europea, no? I ningú ens ha de donar permís per ser qui som, i és una lluita que portem molts anys treballant, no? I ara fa 2 o 3 anys que realment les que van sortir dels manuals de psicologia, de psiquiatria, com han fermetat, no? I ara és el nostre moment de dir, bueno, pues ja està, no? Perquè si no estic malalta, perquè una persona m'ha de demanar, o sigui, per canviar el meu nom, tinc que demanar permís a un psicòleg, no? Fer un informe, doncs no ho volem, això, no? Les persones se senten com se senten, i si em vull dir Mar i funciono com a noia pel món, doncs m'agradaria que el meu DNI doncs ho posés, no? Jo no me l'he canviat, el DNI. Jo tinc el DNI que tenia anteriorment. I no me l'he canviat perquè no vull presentar aquests papers, tot i que compleixo els requisits que em demanen, eh? No ho faig per activisme. És a dir, no, el dia que jo pugui canviar el meu nom i el meu gènere en el DNI, sense portar cap paper, aquell dia ho faré. I mentrestant, doncs mira, doncs ja està. Tampoc vaig ensenyar el DNI a tot arreu cada dia, no? Vull dir que tampoc no és una cosa que... I quan ho faig, doncs, bueno, doncs faig un somriure, no? Em diuen, ostres, a mi m'ha passat, pagant amb una targeta de crèdit, no? I dic, escolta, aquesta targeta no és teva, no? I dic, no, mira, t'ensenyo el DNI, i dic, ja mateix nom. Ostres, vale. No? Bueno, és un activisme més.
Sembla que de vegades s'intenta, no sé si ridiculitzar o tirar per terra arguments de les reivindicacions activistes de les persones trans, dient que són qüestions identitàries i de més, com si no fos important, però és que realment té conseqüències materials el fet de, per exemple, explicaves, potser no és una cosa que cada dia et demanin el DNI, però per fer qualsevol tràmit amb l'administració sí que l'has de presentar la majoria dels cops. Vull dir que ho deies, és una decisió activista, no me'l vull canviar per no vull tenir aquest informe, no?, que acrediti que tinc una malaltia mental, en aquest cas, quan no ho és transitar. Vull dir que comporta conseqüències també en el vostre dia a dia.
Sí. Potser les conseqüències més grans serien una persona que està buscant feina, no? I que a l'hora de fer-li un contracte posa un DNI allà amb un nom que no té res a veure amb aquesta persona, no? Jo, com que soc freelance i treballo pel meu costat, doncs no tinc aquest problema. Mm-hmm. Doncs, bueno, potser si tingués que anar a buscar feina i anar a fer entrevistes per la feina X que fes, no? Doncs potser sí que digués, mira, doncs m'aniria millor tenir el meu nom i ja està, i el meu gènere i punto, perquè seria molt més pràctic, no? I per això molta gent també s'està canviant el DNI, no? Per accedir a la feina més tranquil·lament.
Precisament una de les qüestions que recull aquest projecte de llei que presenta el Ministeri d'Igualtat és la despatologització de les persones trans i l'autodeterminació de gènere, és a dir, que canviar i transitar de manera oficial sense necessitat d'un informe mèdic. Això, per exemple, des de Catalunya ho vau impulsar entitats com Generem amb la campanya Transforma la Salut, ara ja fa uns anys i es va aconseguir en l'àmbit català. Per què s'ha de seguir lluitant una i altra vegada pels mateixos drets? No sé.
Bueno, perquè a Catalunya ho tenim bastant fàcil, no? Tenim la llei 11-14 que ens acompanya i gràcies a la llei 11-14 vam poder donar suport a Trànsit, que és la unitat del Servei de Salut Català, no? Que és no patologitzador, no? És un servei on acompanyen a les persones i que no les jutgen, no? Abans el sistema que hi havia anteriorment, doncs anaves a la UTIC, la Unitat de Trastorns d'Identitat de Gènere, no? I allà feien un examen, et preguntaven si jugaves a nines o amb cotxes, i amb això ells decidien tu si eres o no eres, no? I és que, bueno, és una cosa una mica absurda, no? La gent anava allà i mentia, perquè sí, perquè mentia tothom, no? I llavors, doncs, bueno, doncs aquí vam poder apujar amb la llei 11-14 per aquest canvi, el suport a trànsit que ja havia sorgit, no? Però que no era l'oficial, no? I vam aconseguir que fos el canal perquè la gent trans pogués emprendre el seu viatge, no? I ara el que està passant, doncs, bueno, que com que la llei espanyola no ens acompanya, doncs tots els que són els tràmits amb Catalunya estan bé, però tots els tràmits que són amb Espanya doncs no estan bé. Aleshores, el DNI és un, no? Però els estudis és un altre, no? Uh-huh. La gent fa que està cursant doncs, a l'escola, als peques o a les universitats, els més grans, les seves notes venen amb el nom del DNI. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, doncs, per això volem poder-lo canviar perquè sigui més fàcil.
I què sents quan constantment les persones amb més altaveu sobre aquest tema i altres que tenen a veure directament amb la vostra identitat i la vostra vida no són persones trans?
Ja va haver-hi un moment, no?, que es deia, no?, les històries trans explicades des de les persones trans, no? Penso que és important que tinguem la veu del nostre col·lectiu, no? Jo no em posaré a parlar de problemes de racisme perquè sóc blanca, no? I bueno, però em sembla una mica absurd, no? Que penso que això ho tenen que explicar les persones que tenen aquesta característica, no? I amb les persones trans penso que el mateix, no? I tenim aliades també, no? I tenim persones queer que estan allà al mig, que es presenten amb el gènere que les van assignar, no? Però que després parles amb elles i et diuen, bueno, jo soc un noi, bueno, doncs no sé si soc un noi, no? Es posen en dubte, no? I potser aquestes aliades doncs, també estaria que tinguin veu, no? Jo penso que ara mateix l'important és que, doncs això, és com el feminisme, no? El feminisme, bueno, ens estan excloent, no? Les TERF, les feministes trans excloents, no? I, bueno, i penso que el feminisme que té que ser és que s'apunti tothom, no? Els homes cis també, no? I que, bueno, aquí estem.
Tornem, després d'aquesta reflexió que pensava que era necessària, a l'exposició Construccions Identitàries. Què li diries a qui ens estigui escoltant perquè s'animi i s'acosti a Can Comamala a veure-la, en aquest cas, en aquesta oportunitat a Sant Vicenç dels Horts?
Doncs què els hi diria? Doncs els hi diria que l'espai, només veure l'espai ja és molt bonic, això de sortida, i per continuar doncs que penso que canviarà una miqueta la seva mirada, no? Que, bueno, és un projecte de persones trans feta per una persona trans activista i que potser aprendran alguna cosa que altra. Jo penso que sí, que els aproparà i potser els farà menys estranyesa, no? Creuar-se amb una persona trans visible pel carrer, no?
Doncs, Marce Llop, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la inauguració.
Vinga, moltes gràcies per la trucada.
Canviem d'assumpte. La celebració de la Setmana Santa continua marcant l'agenda d'aquests dies a Sant Vicenç dels Horts. La cofradia organitza aquest vespre una lectura del Rosari a la pista annexa del poliesportiu de Sant Josep i demà un concert de músiques cofrares amb el grup d'Anea. Demà a la nit s'hauria de viure la processó amb saetes de Dijous Sant. Com ja sabeu, enguany no es poden fer actes multitudinaris als carrers a causa de la pandèmia. No obstant, la cofradia ha volgut continuar mantenint la devoció d'aquest acte amb un concert de saetes. Juan Martínez es el presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Salud.
Pues nos toca vivirla de forma diferente, descafeinada, pero bueno, por lo menos nos quitaremos la espina de dentro. Haremos un concierto de canciones cofrades que será a cargo del grupo Danea, de Juan María Guzmán y de Juanán Caballero. Bueno, no será como el Jueves Santo, pero por lo menos podremos desquitarnos un poquito el sabor del año pasado que no tuvimos nada y dentro de la pandèmia, les mesures que hi ha que tomar, pues disfrutarem el que se pueda.
Diu Martínez que cal seguir apostant i protegint la Setmana Santa al municipi, ja que és un dels esdeveniments culturals que ha marcat la identitat de Sant Vicenç dels Horts.
Y cada municipi tiene algo que enriquece. Por ejemplo, Molín de Rey tiene la Fira de la Candelera, Siche tiene los carnavales, Sant Vicenç dels Horts tiene la Semana Santa. Después de la Semana Santa tendrán muchas otras actividades muy importantes, pero si hay algo que se escribe en letras mayúsculas, es la Semana Santa de Sant Vicenç dels Horts, celebraciones que datan de más de 400 años de historia. Tenemos la suerte de tener una Semana Santa en el Valle Obregat y en toda Cataluña que no tiene con qué compararla. O sea que tenemos que cuidarla, protegerla y seguir adelante.
Durant el concert de demà també es podran veure els passos de la Virgen de la Soledad i el Cristo de la Salut. La lectura del Rosari d'avui començarà a les 8. El Centre Catòlic engega una nova proposta per dinamitzar la cultura bizantina. Es tracta del Festival XS, adreçat a cantautors i cantautores que vulguin mostrar el seu talent. El concurs consta de dues fases. Una primera, en què les persones que vulguin participar han de pujar un vídeo a Instagram interpretant algun tema inèdit i etiquetant el centre fins al 18 d'abril. D'aquestes s'escolliran tres finalistes, dos per jurat professional i un a través dels M'agrada d'Instagram. La segona fase consistirà en un concert en viu al centre l'1 de maig. En parlem de seguida amb un dels impulsors de la iniciativa, el músic vicentí Alexis Valverde. Bon dia.
Hola, bon dia.
Festival XS que organitzeu des del Centre Catòlic, dirigit a cantautors i cantautores. En què consisteix aquesta proposta?
Bueno, aquesta proposta l'hem portat d'un concurs de cantautors de Sant Pere de Ribes, que ja fa 6 anys que es fa, el monocicle, i l'hem portat, s'ha organitzat principalment per reactivar una mica la cultura i donar visibilitat i projecció a cantautors o a bandes emergents en un format més petit. És una manera més més còmoda d'organitzar i a nivell tècnic i organitzatiu, i penso que podem donar una oportunitat a la gent que vol començar ara, no?, a fer cançons i a donar-se a conèixer.
I com funciona? És a dir, qui vulgui participar, com ho ha de fer i quines són les passes?
Bueno, les bases es poden trobar al nostre Instagram. És molt senzill, s'ha d'omplir un formulari. Tenen temps fins al dia 18 d'abril fer-ho, i després han de penjar una cançó tocada per ells a casa o on vulguin, i etiquetant al centre i a Festival XS. És l'únic que s'ha de fer per participar. Tenen temps fins al dia 18 i després el dia 23 es donaran els finalistes. S'hauran triat els tres finalistes que aniran a la final el dia 1 de maig.
Hem vist que ja s'ha animat gent a participar a través del vostre compte d'Instagram del centre. Hi ha prou gent ja en aquesta primera fase? Com està anant?
Sí, hi ha molta participació. La veritat és que ens ha sorprès, perquè ja tenim 19 concursants i propostes molt interessants. Bueno, ara estic fent un petit recompte de likes. Ja tenim a Nico Ramos en primer puesto, i a Universa en segons puesto. Ja n'hi ha propostes molt xules que podrien passar directament a la final. Esperem que fins al dia 18, que encara hi queda temps, s'animi més gent a participar. I he de dir que n'hi ha gent d'aquí de Sant Vicenç que també s'ha enrolat amb el tema, i la veritat és que mola molt la idea.
I d'aquesta primera fase s'escolliran tres finalistes, dos per jurat i un a través dels M'agrada d'Instagram, que ja comentaves que en aquest sentit ja hi havia prou interacció. I d'aquests tres finalistes passaran a la final de l'1 de maig, que la fareu al Centre Catòlic. Suposo que també hi ha ganes, no?, de viure de nou la música en directe a Sant Vicenç dels Horts.
Sí. És una de les raons que ens ha portat a fer aquest concurs o festival, perquè, bueno, jo recordo quan era jove que n'hi havia festis de música i concursos de maquetes i històries que s'han perdut una mica, no?, i que estaria molt bé continuar amb aquesta activitat. Penso que li dona molta vida al poble i és superxulo, no? La proposta és molt xula, s'ha de fer.
El Centre Catòlic, de fet, sempre ha apostat pel talent vicentí. Explicaves que recordaves que hi havia hagut propostes ja en aquest sentit, i, per exemple, la maqueta, no? Però fa poc la Junta del Centre Catòlic també va renovar-se, l'entitat ha començat a fer altres propostes. Quin paper creus que ha de tenir aquesta aposta per la música en directe en aquesta nova etapa del centre?
Necessitem més, no únicament aquí, sinó o sigui, a la Vicentina, i fer coses per la música, perquè al final la música està tot arreu, no? No recordes res que hagi passat a la teva vida sense música, no? I penso que se li ha de donar la importància que té, no? La gent que participa o que vol donar activitat a la música, no? Al seu poble, penso que és molt interessant i es necessita. Realment es necessita.
De fet, la música en directe ha estat un dels sectors que ha patit molt de prop les conseqüències de la pandèmia, no només la gent que es veu a l'escenari, diguem, músics, músiques, sinó tot l'equip també que hi ha al darrere. Quin paper juguen en aquest sentit entitats locals, culturals, com el cas del Centre Catòlic?
Doncs oferir l'espai per retornar amb l'activitat, no? Perquè, a veure, si no es fa d'aquesta manera, difícilment podrem trobar artistes nous a qualsevol lloc, no? I, clar, ho hem de posar una mica més fàcil, perquè no tothom té un suport o discogràfic o de management que obri portes perquè la gent pugui desenvolupar la seva activitat, no?, musical. O sigui, jo penso que aquestes entitats han de recolzar més a les bandes emergents i als músics que encara estan lluitant per trobar el seu lloc al món de la música i de la cultura. És el que penso, sempre ho he pensat així. No tant posar dificultats per tocar, sinó obrir les seves portes perquè qualsevol amb un mínim de ganes i de potencial pugui fer-ho, no?
I ja per acabar, Alexis, com animaries que ens estigui escoltant i tingui doncs, aquest interès musical perquè participi al Festival XS, al concurs de cantautors i cantautores del centre?
Doncs jo animo a tothom a fer-ho perquè és una bona oportunitat per donar-te a conèixer i per i tenir la possibilitat de fer un concert una mica més gran al concurs de l'any següent, no? Que aquest és el primer premi del Festival XS i penso que és una oportunitat molt bona per donar-se a conèixer. Us animo a tots a fer-ho. De fet, jo vaig conèixer aquesta idea del monocicle participant. O sigui, jo vaig concursar al monocicle, no vaig sortir finalista perquè jo sóc molt dolent, però sí que vaig participar i finalment vaig donar suport a l'organització per fer el comiat del festival amb els músics que hi havia allí i vaig donar suport. S'ha de participar, s'ha de donar vida als petits festivals i fer-los més grans. De fet, si el fem més gran, podríem anomenar-lo XL l'any següent.
Doncs amb aquest objectiu per promoure la música en directe des de Sant Vicenç dels Horts, com ja heu sentit, podeu participar al Festival XS, el concurs de cantautors i cantautores que organitza el Centre Catòlic. Alexis Valverde, músic vicentí i impulsor d'aquesta iniciativa a Sant Vicenç, moltes gràcies per atendre'ns.
A tu, Sara. Moltes gràcies a tu, a la ràdio també. Ràdio Sant Vicenç.
Nosaltres sempre hi hem estat. Per a les extrovertides o per als reservats, per als romàntics, per als que estimen la terra i la gaudeixen, per als carnívors o pels de jo sóc més d'arròs, per als vegetarians i vegans, per a elles, per al que els agrada l'aire lliure, passionals i curioses, per a ells, per als que estimen els productes de proximitat, per als que els agraden les vistes, per a les de mar i els de muntanya, per als florals, per a les que comparteixen, per a les detallistes, per als equips, per als que van foscos o clars o de colors, per a les de ciències, per als que venen en parella, amb amics o en família, per a les que llegeixen, per als que imaginen i somien, per a tothom, i ara amb més ganes que mai.
Doncs amb més ganes que mai, així es reivindiquen els restaurants de la comarca del projecte Sabors de l'Horta. Amb aquest espot, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat posa en valor la qualitat i la diversitat dels establiments gastronòmics del Baix Llobregat, així com el producte del parc agrari. Sabors de l'Horta del Baix Llobregat recull la tradició del cultiu i l'art de la cuina en uns plats arrelats a la terra i al lloc on s'elaboren. Així doncs, els i les restauradores de la comarca ofereixen la possibilitat de degustar plats, ja sigui en l'estil més tradicional o en la vessant més creativa de la cuina, en què productes com les carxofes, les faves o els alls tendres en són els protagonistes. A Sant Vicenç dels Horts, tres restaurants participen a Sabors de l'Horta: Cal Sagristà, Cal Mora i la cuina d'Antoni.
Sant Vicenç del dia.
Doncs, parant taula i amb Sabors de l'Horta, arribem al final d'aquest informatiu. Ràdio Sant Vicenç, l'equip dels informatius, fem vacances uns dies fins dimarts, així que aquest és l'últim informatiu de la setmana, abans dels dies festius per Setmana Santa. Tornarem dimarts vinent, a partir de la una, a posar Sant Vicenç al dia, a explicar-vos totes les notícies d'actualitat del municipi. Fins llavors, que acabeu de tenir un molt bon dia i que tingueu una molt bona Setmana Santa. Fins dimarts.